TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Javi Miguel.
Tinc la sensació que Xavi li té fe. Estossit? Sí, perquè la paraula fe no m'agrada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat l'Osasuna 1-0 al Camp Nou, ha costat molt, però al final ha arribat el gol, l'ha fet Jordi Alba al tram final del partit, Alba havia sortit al tram final i ha estat decisiu amb el gol i amb la seva precisió. El Barça ha treballat molt aquesta victòria, sobretot a la segona meitat contra un Osasuna que ha jugat amb 10 futbolistes més d'una hora per l'expulsió d'Hernando al minut 27 de la primera. És el 13 1-0 o 0-1 de la temporada, 11è a la Lliga, però són 3 punts més i la Lliga ja és a la cantonada. Què t'ha agradat, Ricard?
El peu esquerre d'Alba. Crec que ha marcat les diferències els últims minuts. Ha tornat a encertar Xavi fent-lo entrar. Ja ens ho ha ensenyat en alguns partits contra el Girona, que no va acabar de sortir bé, però aquesta sensació que no té cap jugador amb aquesta delicadesa als metres finals, no? Aquesta capacitat per filar prim sense espais, diríem on necessites molt talent per moment d'execució, d'acció, per precisió. I Alba no és només el gol, és que els 15 minuts que ha jugat, cada cop que el Barça ha atacat per la banda esquerra, ha trobat una situació d'avantatge en la rematada, centrades enrere després que tothom arrossegués per donar avantatge al jugador que ve de cara, combinacions molt precises amb passades amb missatge per donar continuïtat a la jugada i finalment la rematada. Ja ho va fer al camp del Betis ara fa un any en un partit que servia per classificar-se per la Champions i ho ha tornat a fer avui. Impactes de pilota molt complicats. El camp del Betis va ser especialment difícil, però el d'avui no és fàcil. Engaltada primera, una pilota que et ve des de la dreta, amb la cama esquerra, de cop al bot, amb l'exterior per buscar el primer pal i que la pilota sigui tan precisa, amb un porter tan ràpid com és Aitor Fernández de la línia de gol, és de molta qualitat. Li ha donat coses que el Barça no té en aquest atac a l'últim terç de camp, amb un 10 jugadors del Osasuna gairebé a l'àrea. S'ha de ser molt precís, s'ha de filar a prim i Alba ho fa. Alba no té capacitat ara mateix per desplegar-se durant molts minuts, no té diríem que capacitat física per sostenir a vegades segons quins extrems en el cara a cara, però és un jugador que continua tenint talent, i el talent, encara que siguis gran, si és una, es redueix a una part petita del camp i en un moment curt de partit, doncs marca diferències, i avui ho ha fet Alba.
Sobre què tens dubtes?
Sobre la falta de llum als últims metres, que és justament el que ha compensat Alba. El Barça ha tingut aquesta, aquest partit dibuixat des dels primers minuts, al minut 27 ja hi ha hagut l'expulsió, però és que prèviament l'Osasuna també ha vingut a defensar-se, no ha pressionat a dalt. Per tant, era qüestió de ser precís en aquests metres finals. Hi ha pocs jugadors que han mostrat aquest punt de seguretat i d'autoritat en els metres finals. De tant en tant Pedri, però no amb la continuïtat que ens hi té acostumats. De Jong, aquests minuts finals d'Alba, alguna acció aïllada de Valde que ha tingut molta acceleració per desbordar però no tanta pausa per acabar, i poca cosa més. Potser la centrada de Lewandowski és bona a l'acció del gol, però ha participat poc. Rafinha precipitat, Dembélé és normal, encara amb poc ritme de competició, generant i produint molt però sense acabar les jugades. El Barça ha de millorar molt des d'aquest punt de vista. Ja no és només per mi una qüestió de talent, és una qüestió de sincronia entre passador i receptor, de química en l'associació, quan dos jugadors s'ajunten, que hi hagi aquest punt d'equilibri en què es trobin. No sé, l'equip no està com o massa precipitat o massa baix de ritme, no? És com si li costés trobar la velocitat justa per encertar i per desbordar o per fer mal al rival. És una cosa que el Barça ha de millorar urgentment.
I què és el que no pots entendre?
que la desesperació hagi arribat tan tard, als últims minuts de partit. Crec que el Barça estava obligat a sentir-se desesperat des de l'expulsió de l'Osasuna amb el 0-0. Aquest partit s'havia de guanyar per acostar la Lliga. És el que no vam trobar a Getafe, és el que no hem trobat a Vallecas i el que no hem trobat, per exemple, a l'inici de la segona part. Fins al minut 15-20, que el Barça ha pujat una mica el ritme i ha pujat una velocitat, i a partir del 30, quan el Barça ja ho ha donat tot per guanyar el partit. Ja entenc que la Lliga és a prop i que hi ha molta diferència de punts, però continua sent un equip que necessita transmetre el que ha transmès l'últim quart d'hora. Passió, fam, desesperació, i encara és una mica selectiu. És en alguns minuts. Si no cal que ens posem en aquest registre, podem guanyar el partit abans. I aleshores, quan ja és contra les cordes, contra un rival, insisteixo, amb 10 futbolistes una hora, és quan aleshores ho cremes tot. Jo crec que aquest equip s'hauria d'exigir més des del punt de vista de la competitivitat cada dia, o sigui, des de l'hàbit competitiu, més enllà que guanyi la Lliga perquè ha fet un excel·lent campionat, perquè després l'any és llarg i el Barça està obligat sempre a tenir aquesta passió per guanyar i per fer les coses bé.
La poca pressa que ha tingut el Barça i la poca necessitat que ha demostrat l'equip contra un rival, l'Osasuna, que s'ha agat amb 10 jugadors molt aviat, el 27 de la primera. La falta de llum i de precisió als últims metres, en la passada, en la rematada, segurament fins que ha tret Jordi Alba, i el peu esquerre de Jordi Alba ha fet el gol de la victòria i ha generat molt en pocs minuts, a partir, sobretot, de la precisió del seu peu esquerre. Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 1, Osasuna 0. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Ens ha costat, però vine, al final s'han rescatat els 3 punts, eh?
Sí, era el que tocava, és el que tu deies. Crec que fa alguns dies que vas dir allò que hi havia una diferència entre anar a buscar la Lliga i esperar que et caigués, i jo, sincerament, tu circumscrius a l'últim tram, jo crec que a la segona part l'equip sí que ha sortit amb el ritme adient. Per mi molt diferent gairebé des del minut zero del que havíem vist a la primera part. Una altra cosa és la claredat d'idees. Avui celebrem el gol d'Alba perquè et dona els 3 punts. Vaja, de fet, celebrem la presència d'Alba perquè ha canviat l'escenari. Però una lectura a futur és un punt preocupant. És a dir, que amb tot el que tens al davant, el que t'hagi de marcar diferències, sigui Jordi Alba, a mi m'angoixa, perquè entra Ferran i no saps ben bé de què juga, entra Ansu i ja ha posat totes les ganes, però ha estat un continu de perdre pilotes a dins de l'àrea, de passar-les on no tocava, de rematar el cos del rival, i apareix Alba i en 3 jugades et canvia el partit. Doncs home, és per reflexionar, em sembla a mi.
És un peu que no hi és a l'altre, o sigui, amb molts jugadors de la plantilla. O sigui, és una qüestió de talent, no?
Home, clar, és que Alba és molt bo, o com a mínim ha estat boníssim. I clar, quan l'altre dia el Bernat, no sé si insinuava o deia directament que ell no veia tanta diferència entre Alba i Valde, és que aquí en els últims metres hi ha una diferència abismal a favor d'Alba. El que passa és que, clar, Alba ja no està en condicions de sostenir tot el desplegament que fa Valde la resta del partit, i segurament per això Xavi ara ja no té cap dubte a posar-lo d'inici, però l'objectiu hauria de ser que amb el temps Valde adquireixi, si és que aquest talent, aquesta finor en els últims metres, és una cosa que es pot entrenar gaire, doncs aquesta lucidesa que té Alba, i en aquest cas es convertirà en un lateral, per mi ja és molt bo, es convertirà en un lateral doncs dels millors del món, perquè al darrere defensivament ha guanyat una barbaritat, té un físic que li permet gairebé fer seva tota la banda, només ens falta doncs, que el davant sigui tan decisiu com Alba. Vaja, és que a la primera part a mi m'ha fet la sensació que el més perillós del Barça era Balde, però que no hi acabava d'haver cap centrada. Potser...
Una, ara, Pedri, la de Pedri.
La de Pedri és de Balde, això anava a dir. Però la resta m'ha semblat que eren centrades sí, una mica enrere a la Babalà.
Generava sense... l'avantatge, però no l'aprofitava.
Correcte. Bé, té temps, perquè ara no sabria dir l'edat, sí, però de tenir 20 anys.
Un peu tan delicat com el d'Alba, és molt difícil fer-lo. El que passa és que el Balde té altres coses
amb el peu,
que Alba no té.
Amb el peu segurament s'hi neix, però la mirada d'aturar-se abans de centrar i decidir bé, potser sí que es pot entrenar. Bé, no ho sé. A mi em sembla que Balde té unes condicions bestials i que per poc que millori al davant, potser no serà Alba, que ara... Amb Alba passa com amb molts jugadors del Gran Barça, que al final la decadència ha estat tan perllongada que tenim o podem tenir la temptació de quedar-nos només amb la part dolenta, però l'Alba en plenitud de condicions era un dels millors laterals del món, vaja, i el palmarès així ho diu.
Bé, doncs ara a veure què fa el Madrid, si punxa Noeta i si el Barça pot ser campió a Cornellà.
Bé, això ja no està en mans del Barça. El que sí que ho estava era fer bones les paraules del seu entrenador, que volia guanyar-la tan aviat com fos possible, i la feina està feta. Ara depèn del Madrid perquè tinguis el match ball a Cornellà, que sí. No ens enganyem. Pel culer, encara que Xavi digui que prefereix guanyar-la a casa, pel culer té un punt de morbo evident.
Per cert, el centre de Ter Stegen, una altra porteria, 0. Això és notícia, no?
És l'11 a la Lliga. L'1-0 és l'11 a 0 a la Lliga, però una altra porteria, 0, la 25a a la Lliga. Això és rècord, Maria.
Sí, supera Petr Cech, el porter del Chelsea de la temporada Mourinho 2004-2005, que havia fet rècord en 24, perquè recordem que el Chelsea havia fet 25, però era també amb el porter suplent, l'italià Carlo Cudicini. Per tant, sí que ha superat ja a Petr Cech amb 25 jornades a porteria 0.
O sigui, rècord europeu.
Exacte.
Del segle XXI.
O sigui, s'hauria de sumar una porteria 0 més
i
superaria el Chelsea, no? Que a vegades mirem porters i no mirem equips, o sigui...
Com a club, sí.
Com a club, sí, seria interessant fer-la i tancar davant.
Com a club i rècord com a individual.
Queden 5 partits perquè Ter Stegen tingui el rècord com a club, que ja té com a porter, perquè ningú havia estat 25 porteries a 0 en una temporada al segle XXI, i avui ho ha rubricat.
No sé si el Lelge ha fet rècord negatiu...
Sí, l'Elge ha perdut 2-1 contra l'Almeria i matemàticament ja es despedeix de primera divisió.
S'acomiada l'Elge de la primera divisió, ja sabíem que això ho estava fet.
Falten 5 partits, no, per l'Elge?
Sí, per tothom, 15 punts pel Barça també. Bé, pels que han jugat avui, pels equips que han jugat avui, queden 5 partits, 15 punts. Jordi, el millor?
Alba.
Jordi, Alba. Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Quin orgull! Tenen qualitat, juguen en equip, aposten pel talent de casa i fan un món millor.
I tant! Com ser del Barça no hi ha res.
El Barça? No! Si jo parlo de Solideo, plaques solars d'alt rendiment, instal·ladors propis i acompanyament en tot el procés.
De veritat? I què hi guanyes tu?
Doncs més del 50% d'estalvi en la factura de la llum. Sens dubte, Solideo, sempre el meu equip.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El Barça ha guanyat per 1-0 a l'Osasuna, un gol que ha arribat als últims minuts, 41 de la segona part. Aquest gol de Jordi Alba, que havia aparegut al partit feia pocs minuts. Javi, com estàs? Bona nit.
Bona nit. Doncs que molt bé, no? Molt
patit,
bé.
Has patit,
home, sí, hem patit perquè, la veritat, no és, jo crec que és difícil tenir tantes ocasions de gol i que no entri cap. O sigui, això jo feia temps que no veia un equip amb tantes capacitats, almenys, de generar joc. La veritat que jugaven amb un menys, però...
Sempre hi ha algun partit que t'encalles en la rematada. Sí. Però vaja, era una obligació amb un més, no?
Home, és que no podia escapar-se. No podia escapar-se perquè ja... jo no dic que la Lliga, evidentment, està absolutament guanyada, però és aquesta sensació de que tenim que acabar bé. Tenim que acabar bé la temporada. Tenim que acabar fent bons partits. Evidentment, avui no és un bon partit, però sí que dona aquesta sensació de que l'equip lluita i que l'equip ho intenta fins al final. I llavors això és el que el mínim que demanem. I a partir d'aquí l'únic que té que fer que l'equip és créixer. És créixer. Sí, sí. I per això dic que la sensació no és molt bona, però és suficientment bona per dir que bueno, s'estan fent les coses bé.
Bé, ens ha deixat un regús una miqueta més dolç que no pas el que havíem vist a Getafe, Vallecas, o fins i tot avui, fins a aquesta última mitja hora, no? No sé què en penseu, però com a mínim el Barça ha volgut guanyar el partit.
I estic d'acord amb el Costa, que ampliaria una miqueta, gairebé 40-35 minuts de ritme, de necessitat de guanyar un partit que jugues contra 10 i que no penses que ja caurà. O sigui, aquella sensació de ja caurà, jo l'he tingut a 5-10 minuts al començar la segona meitat. Després l'equip ha forçat una mica la màquina, ha intentat forçar la màquina.
Sí, jo crec que, i especialment també l'entrada de Dembélé i qui més ha entrat. Bé, jo crec que els canvis en general han anat...
Ferran...
Sí, han anat prou bé. I a mi el Barça m'ha agradat en l'últim... Bé, gairebé tota la segona meitat, eh? 35-40 minuts, potser, i ha merescut la victòria. El que passa que és veritat que a davant tenim un problema de...
De llum, de rematar, de tot.
Però fins i tot, diria, un problema de tècnic, eh? O sigui, de talent. Perquè ja no es tracta d'arribar amb condicions de xutar, que moltes vegades xutem malament. Hi ha casos concrets com el d'Ansu Fati, per exemple, que segurament tenen a veure amb aquest estat de forma encara no prou bo, i d'altres que dius, no sé què passa aquí, però ostres, avui hi ha hagut un parell d'ocasions claríssimes, una de Pedri, una de Frenkie de Jong, la d'Ansu Fati, xuts estranyíssims que topaven quan eren bloquejats per defenses.
Una mica precipitat, sí. No? El davanter, els davanters, a l'hora de definir, amb poca calma. L'última acció, ja amb l'1-0, d'Ansu Fati, que ha dirigit un contraatac 4, gairebé 5-2, perquè per darrere venia Jordi Alba, s'equivoca en la decisió. I a més, el xut és imprecís.
Sí, com que aquesta falta de talent al davant és reiteratiu, vull dir que i és una cosa que anem veient els últims partits, a mi m'ha agradat veure l'actitud dels jugadors, jo com a mínim m'ho he passat bé, no sé si també clar. Encomanada pel Camp Nou, però com a mínim veure els jugadors que hi volien anar i que ho intentaven i potser és un pèl precipitat.
Clar, a casa és més fàcil perquè la gent també et persiga, no?
Sí.
I has de reaccionar. Tu estàs convençuda que arribava el gol, Laia?
Sí, home, perquè jo veia el partit, no era per perdre el partit.
És que estàvem jugant contra 10, per estar ballant contra un mur.
No, però sí, a mi m'ha transmès l'equip que segur que arribaria al gol, i després aquesta última mitja hora, 35 minuts, veient com hi anaven els jugadors, encara més.
Tot i així, en fi, un 1-0, un altre 1-0, un 0, i bé, no, amb algunes coses que segurament hem de posar-les en el costat de la balança no tan positiva.
Els 11-0 són a la Lliga.
Sí, sí. 13 en total.
Que són 11 en quantes jornades?
En 33.
Un terç. Un de cada 3 partits acaba 1-0, eh? O sí. Guanyem 1-0, vaja. Deies, perdona, Bernat.
No, simplement això, que ressaltar que dins de la bona sensació que ens queda per aquesta reacció i per aquestes sí. ganes i per aquesta comunió fins i tot que hi ha hagut avui al Camp Nou, la realitat també que ens queda és aquesta, eh? Un altre 1-0 i costant moltíssim. Però,
la sensació és que dalt falta... O sigui, estem acabant la temporada, a mi aquesta és una cosa que em preocupa, estem acabant la temporada amb una valoració de la davantera del Barça molt diferent a la que teníem quan va començar la temporada. És a dir, hi ha hagut línies que s'han mantingut, la defensa ens ha agradat molt i diríem que, si vols, ens ha sorprès positivament en algun cas, al mig camp ja ho sabíem, però que la davantera del Barça tenia tantes dificultats per estar a un gran nivell, per rematar els partits, per generar oportunitats de gol, per tenir aquest talent que dèieu, jo quan va començar la temporada pensava que el Barça a la davantera estava molt més ben servit.
És que va començar fent 20 gols en els primers 6 partits a la temporada, són 3 per partit.
Lewandowski era un Lewandowski abans del Mundial i un després del Mundial.
Sí, sí.
I va recuperant certa delicadesa amb alguns gestos, però no és el Lewandowski d'agost a novembre. No és el mateix. No. Rafinha, bé, són 10 gols i 11 assistències, més o menys. No està malament, però tampoc no és de primer nivell, primeríssim nivell mundial.
És que la sensació és que Rafinha, amb tot el que produeix i tot el que participa, estan bé els números, però és que...
No et marca molta diferència.
Exacte, podria tenir millors números, fins i tot, perquè és que ell hi és, ell participa, ell pesa, però bé, després té bons números, però insisteixo que el seu volum és més alt, no?, per quantitat.
I hauria de ser més per qualitat, també. O sigui, al final acabaran 10 gols, 12 gols, 12, 13 assistències, sí, però és que ha jugat moltíssims partits i després no t'ha ajudat sempre a atacar bé i a fer mal als rivals. Avui hi ha hagut una estona que deies que anava cap a dins, i Xavi li demanava que anava cap fora. Aquí no hi ha una bona lectura.
Bé, la qüestió és que s'ha guanyat i la Lliga ja està a tocar, se celebrarà jo crec que moltíssim. Jo veig un barcelonisme molt...
Amb moltes ganes de
celebrar-ho. Sí, moltes ganes, sí. Molt positiu, amb poques ganes d'analitzar també, diríem, en profunditat, però bé, que, escolta, no passa res. I el que s'ha de fer ara és treballar de cara a l'any que ve per precisament combatre tots aquests problemes que estem ara explicant, perquè clar, això et serveix per guanyar 1-0 contra l'Osasuna amb 10 jugadors, però és que tu has de competir contra un Madrid normalment en millors condicions i a Europa ja no us explico. Per cert, deixem només dir una cosa molt curteta per al·lusions. Quan vaig dir allò de Jordi Alba i Valde, una mica em referia no perquè hagi fet el gol, sinó per la seva presència avui i protagonisme. Jo entenc que Valde sigui el titular i que ho hagi de ser de forma majoritària. L'únic que deia és que no em semblava que la diferència de prestacions, encara que siguin diferents, fos tan abismal entre un i l'altre com representaven els números de titularitats d'un i d'altre, no? És a dir, que un era titular indiscutible i l'altre no jugava res. Jo crec que Alba és un jugador molt aprofitable encara.
En aquell paràmetre que anomenàvem impacte en els resultats de l'equip, Jordi Alba és el segon futbolista amb més impacte en el resultat després d'Ansu. Recordem que estava molt igualat amb en Pedri i De Jong, però Alba seria el segon després d'Ansu.
Bé, ara parlarem amb el Javi si també tot això, aquesta diferència entre Valde i Alba, que avui Ansu i Ferran no hagin estat titulars, i ho parlàvem a la prèvia, això no forma tant part de quina diferència hi ha entre el titular o el suplent, sinó del present i del futur i del que vulguis construir, no? En el fons també pot ser que sigui una elecció, i la veritat és que Alba ens ha donat minuts de qualitat, però no ens ha donat minuts de qualitat amb continuïtat. O sigui, els partits que ha jugat de titular, per exemple, a Almeria, Alba no va aparèixer, a Elx crec que també va jugar i no va estar especialment bé.
En partits encallats ajuda, eh? Va ajudar contra el Girona i avui ha estat determinant.
Ha ajudat, sí, sí, en minuts de qualitat en partits encallats. Sí, jo vull dir minuts de qualitat perquè jo no sé si Alba et pot donar ja aquest rendiment a 85 minuts, ja no dic 90. Però a 20 minuts, en un escenari de partit d'espais reduïts, i a 15, 20, 30, 35, és evident que ajuda, perquè és que té coses que no les tenen la resta de companys.
I home, jo crec que aquest equip... Tenir un jugador que et surti des de la banqueta i et pugui fer el que ha fet Alba, una altra cosa és si te'l pots permetre econòmicament i el sou, ja ho sabem, però jo crec que aquest equip li va bé i ho necessita, un jugador així.
I dit el que he dit, també m'agradaria destacar que avui Valde, a mi m'ha semblat que ofensivament ha estat dels partits més interessants que li hem vist.
La principal arma del Barça, la primera meitat.
Sí, per mi la primera meitat ha estat el millor de l'equip.
Aviam, mira, hi ha dues preguntes. Una, tema Gavi...
Res, en principi només ha estat un cop, l'únic és que la zona de l'adductor és bastant dolorosa, el cop ha estat dur i ha estat de dolorit bastanta estona, però en principi no és res greu.
Molt bé, i tenim alguna declaració d'algun jugador del Barça?
Doncs sí, de Sergio Busquets, del capità, que ha parlat a Barça TV, molt content.
A vegades les victòries així, al final, després d'intentar-ho de totes les maneres i que no pogués entrar, i sobretot amb un gol d'un company molt estimat com és el Jordi, doncs et deixen un sabor molt, molt bo. Com tu dius, ens apropa l'objectiu, que és guanyar la Lliga. Encara ha de jugar el segon classificat i encara queden partits, però sí que estem més a prop i molt content per tot plegat.
Capitans així, no, Sergio, com el Jordi, són models importants a seguir per tots els jugadors joves del vestidor i que, a més a més, són decisius, com avui.
Sí, totalment, per tot el que representa. Ell s'estima el Barça com pocs, sabem la importància que té, com tu dius, al vestidor, encara que aquest any no està jugant tot el que li agradaria i es mereix, però bueno, ell està entrenant sempre a tope, sempre ajudant els companys, sempre predisposat a ajudar, a estar feliç, a sumar pel grup, i avui doncs ha tingut aquest premi que me n'alegro molt per ell, perquè s'ho mereix i és molt important.
Com ha reaccionat l'equip després del partit de Vallecas?
Sí, totalment. Vam veure molts vídeos, vam aprendre, va parlar. Teníem dos partits importants a casa i no podíem deixar escapar els 6 punts i així ha sigut, no?
El Barça va guanyar 4-0 al Betis, ha guanyat 1-0 a l'Osasuna, després d'aquestes dues ensopegades a domicili, una a Getafe 0-0 i una a Vallecas 2-1. El Barça ara depèn de què fa el Madrid ara a partir de les 10 a Anoeta per saber quan pot guanyar la Lliga. Si el Madrid no guanya, el Barça podria guanyar la Lliga guanyant a Cornellà, oi? Ho dic bé?
Sí.
Sí, però si el Madrid guanyés, si el Madrid guanyés avui, igualment la jornada que ve, si el Madrid punxés amb el Getafe i el Barça guanyés, també seria campió.
El Madrid ha de punxar en
qualsevol... Si el Madrid guanya els dos partits, el Barça no pot ser campió a Cornellà.
Correcte.
I si el Madrid punxa en un dels dos partits...
I el Barça guanya els dos... I el Barça guanya els dos...
No, guanyar un.
Guanyar un li queda.
Guanyava el d'avui, volia dir... El Barça necessitava, abans de la jornada d'avui, 8 punts per ser campió, que els pot sumar pels seus mèrits o els pot restar dels que no guanyi el Madrid.
Per tant, el Barça pot arribar campió a Cornellà.
Si perd avui el Madrid o punxa, sí.
I
punxa
no. Si perd els dos partits, sí.
Només que empati un, ja no. Haurà de fer algun
de
resultat.
Molt bé, doncs esperarem aviam què fa el Madrid. Maria, que jugarà a Anoeta, al camp de la Real Societat.
Sí, comença en un minutet.
I fa rotacions pensant en la final de Copa al Madrid?
Bé, sí que hem vist que quedaven fora tant Benzema com Modric com Mendy i a l'alineació surten Tchouaméni, Kroos, Asensio i també quedaven i Mariano, que això és el que també ha destacat més de l'alineació. Sí. I després sí que a la banqueta ha quedat Hazard, Valverde, Lucas Vázquez...
Aviam, Vinícius està sancionat, no?
Sí.
Vinícius està sancionat.
Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Ceballos, Tchouaméni, Kroos, Marco Asensio, Mariano i Rodrigo.
Per tant, no juga Benzema, no juga Vinícius, no juga Modric, que està lesionat.
Mendy
que també està lesionat, no? Vull dir que encara...
Bé, tampoc és tan... Sembla que hagi fet més rotacions l'Osasuna que el Madrid.
Ha jugat amb Mariano, eh?
Sí, d'acord, sí. Però quantitativament, dic quantitativament...
Sí,
segurament també té més plantilla el Madrid i es nota menys, no? Perquè entren Ceballos, però per exemple Fede Valverde avui és la banqueta. Bé, veurem aviam què passa. La Real Societat, que està obligada a protegir la quarta posició per assegurar la Champions, perquè té el Villarreal, que per darrere...
A 5 punts.
Passigant, i la Maria estarà pendent d'aquest partit a Anoeta i d'explicar-nos com va. Nosaltres acabarem el tercer temps a les 11, per tant, tindrem temps per parlar-ne de tot plegat. No ha arribat encara Xavi a la sala de premsa, com que després parlarem més de futur que de present, acabem amb el present amb el millor jugador.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Barça 1 o Osasuna 0. El Costa ha votat a Alba. Bernat Coll.
De Jong.
Xavi Campos.
Alba.
Albert Mora.
Jordi Alba.
Marc i Carles.
De Jong.
Laia.
De Jong.
Bernat Soler.
Alba.
Ricard.
Alba.
Mireia.
De Jong.
Javi.
Frenkie.
Els oients també, Frenkie, per tant, torna a guanyar Frenkie de Jong.
Aquí la TET,
sí, però els oients han tornat a desempatar. Sí.
Doncs no hem parlat gaire de Jong, endavant de Jong.
La passada per Jordi Alba és brillant. O sigui, té la jugada al cap, però no per fer la passada, sinó per prendre la millor decisió de la manera més ràpida.
Els que heu votat a de Jong és el vostre moment.
Bueno, jo crec que el control de partit, l'assistència la trobo extraordinària, sempre tenia la visió de passar d'endavant, de passar al davanter, de buscar l'esquena per Rafinha, de quan la venia a buscar Lewandowski. Jo crec que en general avui De Jong ha fet un altre partit molt bo.
Bé, ha estat també l'encarregat de trencar moltes línies de l'Osasuna.
Sí, és probablement el migcampista que més ritme ha tingut de partit, no?
Però no t'hem convençut, oi? Però no t'hem convençut, oi?
Sí, no, no.
L'hem sorprès, l'hem sorprès.
Aquest De Jong ja fa setmanes, mesos, que és un De Jong que ja...
Lidera,
sí, ja el veus a un gran nivell.
Amb confiança.
El que no l'havíem vist, potser des que havia arribat al Barça, lideratge, presa de decisions bona, assumint riscos... no recordo exactament quin va ser el clic, però ja fa temps que no ens sorprèn el partit d'avui.
El clic va ser quan es veia el Manchester United. O sigui, te recordes el Gamper que vam dir, hosti, és el millor De Jong, i jo crec que durant la temporada m'han tingut aquesta línia. Ara arriba Xavi ja a la sala de premsa, s'ha acabat el moment De Jong a la TET.
Bona nit a tothom. Benvinguts a la premsa del tècnic de Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Ricard, sisplau.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
L'equip ha anat a pel partit a la segona part, sobretot. Ja ho vas fer l'altre dia, crec, contra el Girona, i potser algun dia més, de fer entrar el Jordi Alba els últims minuts, quan has d'atacar contra blocs baixos. Em pots definir la dimensió del peu d'Alba i el moment d'execució d'Alba, que jo crec que són dues qualitats que el diferencien, no només avui, sinó diríem que a la seva carrera.
Sí, de Jordi, bé, el que puc dir és que és un passador extraordinari, podria ser migcampista en aquest sentit, perquè veu molt bé l'última passada, decideix molt bé a l'últim terç, amaga i fa el passe en el moment just, per davant del company, en el moment que requereix la jugada. Bé, ho sabem, el coneixem, el coneixo perfectament, i a part la implicació com ha entrat, no? La implicació, les ganes, el compromís, bé, està sent un exemple per l'equip, i avui doncs marca la diferència, i especialment content per ell, perquè sé que no és una situació fàcil. És complicada quan ha sigut titular els últims 10 o 11 anys, totes les temporades que ha jugat al Barça, i de cop i volta doncs no ho és, no és tan titular com abans, no? Llavors és una situació complicada per ell, però ho està portant amb grandesa, i avui doncs ens marca diferències perquè està implicat i està en aquest compromís, no? Però bé, és capaç de... En resum, és capaç de marcar diferències de tres quarts en amunt, i això és costa de trobar.
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça jugar RAC1. Jo et volia preguntar per Ansu Fati. L'hem vist mancat de confiança, no ha trobat la porteria, li ha costat molt, l'hem vist especialment frustrat. Et preocupa el futur d'Ansu a nivell de tornar a trobar la seva millor versió?
No, jo crec que ha estat bé, el que li ha faltat és el gol, no? El resum és l'última jugada de partit, no? Que se'n va amb velocitat, està bé i encara, i li ha faltat aquest que normalment als entrenos doncs veus que les materialitza, i avui no. Jo crec, no l'he vist amb falta de confiança, l'he vist que ho ha intentat, l'he vist que tenia aquesta soltura d'alguna manera, no? I crec que ha entrat molt bé al partit. El problema que li ha faltat doncs el gol, com a tots, no només l'Ansu. Jo he vist ocasions claríssimes, no? Claríssimes, d'empujar-la i bé, no m'ha estat encertats. Recordo de Pedri, de Frenkie, segona part, d'Ousmane, molt clares, crec que hem merescut guanyar abans, però sí que la primera part no m'ha estat tan encertats. A la segona crec que hem estat ja amb més xispa, amb més ganes d'anar pel partit, no?
Bona tarda, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio Onda Cero. ¿Qué ha significado cuando ha marcado Alba? ¿Una liberación? Porque el equipo parecía que salía un poco relajado, que ha ido a más poco a poco, pero como tú decías, no entraban. Cuando ya ha marcado, ahora ya sí te has liberado y te sientes ya campeón definitivamente.
No, todavía no, pero bueno, es un paso de gigante, ¿no? Y de haber empatado hoy era un paso atrás, pues muy importante, ¿no? Entonces creo que hemos merecido la victoria, es una evidencia, ¿no? Además, jugando contra 10, Osasuna se ha defendido muy bien, pero creo que por errores nuestros no ha sido un partido más holgado, ¿no? Más tranquilo. Pero bueno, al final quizás sienta mejor ganar casi a la épica al final, ¿no? Es merecido, pero creo que en la segunda parte hemos estado con más dinámica, con más soltura, con más, de alguna manera, con la circulación más alta, menos toques. En la primera nos ha costado entrar en el partido.
Hola, Xavi, aquí detrás Elena Condis, Cadena Cope, Tiempo de Juego. Acaba de decir Busquets en Dazón que más o menos tiene tomada la decisión sobre su futuro y que cuando pasen estos días libres la va a comunicar.
Tú el otro día decías que entendía que pudiera tener dudas, pero que querías convencerle. Sí. ¿Eres optimista? ¿Crees que has conseguido convencerle?
No lo sé, ya lo dirá él, de alguna manera, ¿no? Yo lo voy a intentar, de todas maneras, pero entenderé cualquier decisión, porque he pasado por esta situación y es entendible, ¿no? La situación suya. Es un futbolista que es muy importante para el vestuario. Dentro del campo todavía es crucial y vital para el equipo, pero entiendo que, bueno, que pueda estar de alguna manera cansado, pero bueno, vamos a ver qué decide, vamos a esperarle.
Hola, Xavi, buenas noches. Felicidades.
Hola, buenas noches.
Josep Capel, de Radio Nacional. ¿Por qué el cambio de la primera a la segunda parte en el equipo?
Bueno, porque vemos que no hemos marcado, ¿no? Yo creo que de marcar el 1-0 pronto hubiera cambiado todo, pero cuando te das cuenta que vas 0-0 y van pasando los minutos, pues hemos tenido que acelerar, cambiar esta dinámica, ¿no? Lo hemos intentado de todas maneras, poniendo más delanteros, entrando por banda con Jordi, con Usman, Ferran por dentro, Ansu por dentro. Bueno, pues lo hemos intentado y creo que es muy merecida la victoria, ¿no? El cambio es precisamente porque ves que van pasando los minutos y tienes que dar un poquito más, solo eso.
Hola, mister. Aquí a tu derecha, Alejandro. Hola. Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría saber cómo está Gaby, si has podido ver qué le ha pasado, si se puede descartar algo grave con Gaby, y si Rafinha y Christensen también han sido cambiados por molestias. Gracias.
En principio creo que estarán todos bien para el derbi contra el Español. Gaby ha sido una molestia que parece que no es nada. Andreas era por precaución, debido a la lesión que ha tenido, y Rafa creo que es un golpe en la rodilla, pero no, nada es importante, creo.
Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets, en directo para el carrusel de la sèrie Moguts de Ser Catalunya. Lo decías ahora, el equipo ha tenido bastantes ocasiones de gol, sobre todo en la segunda parte, pero cuesta materializar estas ocasiones. ¿Por qué crees que cuesta tanto? ¿Es una cuestión de suerte? ¿Es confianza? ¿Por qué?
No, es acierto. Es cuando, bueno, es el deporte. Hay días que estás, que te entra todo, y otros días que no estás. Y bueno, es así. Al final, pues hemos tenido el acierto con Jordi, ¿no? Y creo que deberíamos haber sentenciado el partido mucho antes. Pero bueno, es el fútbol, a veces pasa.
Hola, Xavi, aquí Albert Hernández, de Televisión Española. No sé si al final del partido has podido hablar con Yagoba, si le has deseado suerte para el sábado, y si has podido, sí, cambiarte el acto ese que tenías.
¿Sí he podido?
Cambiar el acto que tenías el sábado por la noche.
Eso, no hay ningún acto. No, no hay. Sí, claro, le he deseado toda la suerte y a todos los jugadores de Osasuna, ¿no? Para ellos es un hito histórico, ¿no? Ya les he felicitado por estar en la final y por la temporada que han hecho, ¿no?
Hola, Xavi, buena nit. David Ibáñez, de Mediaset. Con lo que se había hablado de que Osasuna vendría con la cabeza puesta en la final de Copa y lo que ha costado ganarle, para que luego te digan que es una liga que no es fácil, una liga fácil.
Sí, no, todo cuesta ganar. Hoy creo que es más por errores nuestros, que no hemos marcado hasta el final, pero bueno, sí, cuesta. Osasuna defiende muy bien. Incluso con 10 nos ha costado muchísimo, pero creo que hemos merecido mucho más antes, pero no hemos sido contundentes en el área rival.
Sí, Xavi, Jordi Gil, de l'Esport.
Hola.
Felicitats per la victòria.
Moltes gràcies.
En el cas d'Ansu, que parlaves abans, tu creus que emocionalment potser no li ha vingut bé, o pot haver sigut convenient que avui precisament el seu representant hagi vingut aquí a anar a buscar el seu futur en el Barça?
No sé, jo l'he vist bé, el que no ajuda dels jugadors és que ens estem guanyant la Lliga i mitjans de comunicació diguin que es venta, que l'any que ve no estarà, això és el que no ajuda. Després l'exigirem fer gols, no? Aquest és l'entorn nostre. Ens estem jugant la Lliga i avui surt en portada, doncs, que es venta, que per 70 milions he llegit, però clar, si tu poses en portada un jugador que ha de jugar avui i ha de fer gols, que l'any que ve no estarà amb nosaltres, doncs això no suma.
Sí, bona tarda, Xavi.
Pol, bona tarda.
Per Dia Atlètic. Et volia preguntar per Frenkie de Jong. Fa la passada del gol, fa un partit bastant complet, molt complet. Creus que pel seu bé i pel bé de l'equip ha de jugar al costat de Busquets, o de Busquets, o d'un jugador així més posicional?
Sí, jo crec que hem trobat la posició perfecta pel Frenkie. Està feliç, està content, avui ha fet un partidàs per mi. Divideix, està fort, Potser sí que és veritat que l'última passada doncs, és la que potser que ha de millorar més, però crec que ha estat a un nivell i està a un nivell aquesta temporada extraordinària. Molt, molt, molt content per ell, perquè ha treballat, sempre ha dit que es vol quedar al Barça i bé, és un futbolista extraordinari i més quan ve a rebre la base amb Bussi al costat o amb un pivot al costat, crec que marca diferències.
Sí, hola Xavi, bona nit. Jordi bona Blanco, ESPN. Felicitats per la victòria.
Gràcies.
Le costará, supongo que todavía no se hace porque quedan 5 partidos todavía, deberá empezar a hablar con ellos. Por un lado, le costará hablar con según qué jugadores diciéndoles que no entran en su proyecto de futuro. Y por el otro lado, lo que le pueda decir el club, usted es un hombre del club, lo ha dicho más de una vez, le puede fastidiar mucho respecto a que tenga que deshacerse de jugadores que para usted serían importantes e intocables.
No, espero que no pase esto. Y de lo primero, ya me ha tocado hacer esto. Tengo que tomar decisiones, es un cargo de mucha responsabilidad, pero tengo que tomar decisiones, igual que las tomo durante el partido, con cambios, la alineación ya es una decisión importante, quién juega, quién no, y al final pues tengo que decidir quién va a seguir y quién no en el club, pero bueno, es mi responsabilidad y para eso estoy entrenador, si no puedo decidir esto, mejor estar en casa, ¿no?
Sí, Xavi, Josep Soldado para 3 Media. Cuando se estaba jugando el partido, se ha sabido que el PSG ha sancionado con 2 semanas a Leo Messi, supuestamente por un viaje que no tenía permiso a Arabia. No sé, ¿te sorprende este acto de indisciplina, esta sanción? Si crees que esto es la gota que colma el vaso en Francia.
L'equip
para
acaba de publicar
interpretar desde aquí
no
que
renova el contracte
puede estar
de Leo Messi.
Al Barça, o que ellos piensan que va a venir al Barça.
No lo sé, no lo sé. Mira, ahora justo tengo que tomar muchas decisiones aquí como para opinar de otro club y de otro jugador, en este caso Leo, no sé lo que ha pasado, desconozco la situación, así que no puedo opinar.
Hola, bona nit.
Bona nit.
A veure, el Bussi l'has de convèncer que es quedi o que se'n vagi, i com treballo pels meus puestos, faré dos, l'Ansu Fati, com és molt jove, li has explicat que el més difícil és ficar-la?
Que és difícil és, no té sentit.
Ficar-la a la vida.
No, sí, clar, i en el futbol també. I en el futbol també és el més difícil. Avui jo crec que li ha faltat el gol, perquè per la resta ha estat bé. Deia una companya doncs, que no ha estat amb confiança. Jo l'he vist bé, jo l'he vist bé. L'he vist amb ganes, amb il·lusió, amb ganes de marcar diferències, però doncs, avui no només l'Ansu, sinó tot l'equip. Avui l'únic que ha estat amb efectivitat ha sigut el Jordi, no? Bé, i el de Bussi dependrà d'ell. Per més que li digui jo...
Lu, sisplau.
Sí, jo vull que es quedi, ja ho he dit moltes vegades, però depèn d'ell. I entenc si decideix que ha de marxar, l'entendré perfectament.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Doncs, Xavi, que ha deixat alguns titulars interessants que ara podrem repassar. Abans, Maria, què deies de que ha publicat l'equip?
Sí, l'equip ha confirmat, fa uns minuts que ha publicat, que el PSG no allargarà el contracte de Leo Messi la següent temporada.
No el renova, vaja.
No el renovarà, exacte.
No li oferirà la renovació, per tant.
O que ha retirat, no, l'oferta de renovació, sí, que li havien fet. Vaja.
Ha retirat sanció... l'oferta de renovació.
Estarà sense equip, ara.
Què et sembla,
lliure? Quan acabi la temporada, no?
Bueno, sí.
Sí, ara és lliure.
No, això ja va passar per dos anys.
Sí, sí. Sí.
Bé, doncs, escolta, no? És un altre escenari.
Aquest tema de la sanció ho trobo bastant fort, eh?
Sí, sí.
Però,
com deu afectar l'autoestima, l'ego de Leo Messi que el PSG el sancioni sense sou i feina, has dit 2 setmanes, eh?
Sí, deu estar afectadíssim.
Bé, home, doncs li deu fer ràbia i jo crec que agradar-li gaire no li agrada.
Quants partits queden a França?
Mira, ara mateix el PSG acumula 33 partits, en queden 5.
Jo crec que falta saber si ha fet...
I perdona, Carles, no. Sigui dos que se'n perdrà, vull dir, li queden 3, com a molt per exacte. Jugar, eh? Digues, Carles.
No, anava a dir, aquí depèn de qui ha fet el polze sobre aquí, o sigui, possiblement no sabem, diu que la família diu que tenia permís, el PSG diu que no, per tant, aquí falta saber si el PSG li va dir que no, i ell va dir, doncs me la bufa i me'n vaig. O sigui, aquí falta saber, per saber si li pot afectar o no aquestes coses,
sí,
eh?
Sí, sí, ara parlarem de Messi, deixem acabar amb algunes coses de Xavi. La portada aquesta d'Ansu, quina portada és?
Que l'Esport deia que el representant d'Ansu portaria una oferta per 70 milions pel futbolista.
Mira, notícia d'última hora, oficial. Laia, digues.
No, comunicat del Barça, ara mateix. Mateu Alemany es desvincula a final d'aquesta temporada.
Perdó?
Del Hòstia. Barça.
Sí, sí.
Malgrat que té contracte fins al 2024, Mateu Alemany ha traslladat al president, l'estic llegint perquè acabo d'obrir el comunicat, Joan Laporta, la intenció d'iniciar un nou camí, però garantint que completarà amb l'entitat tot el mercat d'estiu.
Tot el mercat d'estiu,
però... O sigui, però... malgrat que es desvincularà, diu el comunicat, del club l'1 de juliol...
O sigui, farà el...
Farà la feina. Diu, gràcies a un acord amistós, Mateu Alemany s'ha compromès a tancar totes les operacions del primer equip aquest estiu. Encara que n'hi hagi alguna que es faci en el darrer instant de mercat. És a dir, fins a l'últim segon de mercat, el 31 d'agost, estarà treballant pel Barça.
I per un altre club.
Bé, aquí com a mínim...
S'entén, no?
Pel Barça.
Qui l'ha fitxat?
Un equip de la Premier.
Ha fitxat, ja. Hi ha un equip de la Premier que ha fitxat Mateu Alemany. Mateu Alemany diu...
Que fitxarà.
Que fitxarà, però vaja, que farà dos mercats d'estiu, el del Barça i el de l'equip de la Premier.
No, jo entenc això amb el comunicat del Barça, sí?
Clar, perquè si es desvincula...
Si això és històric,
el 30 de juny...
No, no és tan històric. Això ha passat amb Campos, del PSG, precisament, i el Celta.
Que home, ja, però
sí, el Barça, o sigui, és històric.
Clar, la diferència si és el Bournemouth o és un equip de dalt.
No, perquè... home, és un equip que havia estat campió d'Europa.
Clar, però si és un equip de dalt pot ser que hi hagi...
No és tan de dalt, no és tan de dalt.
Però no el pots dir.
Està en Milà, si és campió d'Europa.
Mira, el Bernat és molt perspicaç.
Però no, tu ho deia principalment perquè no sigui que tinguin el mateix objectiu els dos equips.
No, no, no.
Perquè com ho faràs per treballar, no?
Pel que diu el Bernat Coll, l'Aston Villa no tindria el mateix objectiu que el Barça.
No, per tant, Xavi, això ja estava... O sigui, això era una possibilitat, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí, el que passa és que havia transcendit poc. Nosaltres a la redacció ho havíem estat treballant amb el Roger Rosà feia dues setmanes i no havíem pogut... Ara no em vull marcar aquí, ja ho sabia. No, o sigui, si diem el nom és perquè més o menys alguna cosa havíem estat investigant. Però no ens ho havien acabat de confirmar.
Home, dissabte ja va dir Mateu Alemany que l'estiu seria entretingut.
Sí, però ho diem per un altre tema.
Sobretot per ell, que tindrà dues feines.
Per això dic que la primera ja l'ha deixat anar.
Bé, més enllà d'això, una mica missil... a la base del Barça, no? Una miqueta, la marxa d'una persona tan important.
Home, no, a mi m'entenc que haurà de fitxar algú, no? El Barça per fer la funció de Mateu Alemany o l'agradarà tot a Jordi Cruyff?
Quan no estava segura que Jordi seguiria, tampoc, eh?
El Barça
jo
també
crec
havia
que aquesta començat... notícia és molt important, eh?
És important, aquesta notícia. El Barça ha tingut alguna mena de contacte amb Cordón?
El del Betis.
Sí, el del Betis, que el Betis té molta relació amb Jordi Cruyff, el va fitxar per la Lliga Xinesa, per la selecció de l'Equador, i aquesta seria una opció.
Ah, aquest és un director esportiu, el que passa és que és un perfil diferent de Mateu Alemany, eh? Mateu Alemany és gestió, Cordón és un director esportiu tècnic, per dir-ho d'una manera.
Sí, va descobrir...
Aquí es complementaven, no?, Jordi Cruyff i Mateu Alemany, cadascú tenia, diríem, Jordi Cruyff un perfil més director esportiu, més... tècnic i Mateu Alemany més gestor o més de negociador. Aquest paper de negociador de Mateu Alemany, d'aguantar totes les operacions fins última hora al mercat,
d'inventar estructures d'operacions,
conèixer clàusules, contractes, és un especialista en això. No és un especialista en saber quin és el lateral dret que necessita l'Arça, sinó quan li diuen vull aquest lateral dret, anar-lo fitxant en les millors condicions.
Cordón va ser una persona important perquè Mbappé renovés pel Mònaco quan tenia 17 anys.
És que va fer aquell Mònaco, el gran Mònaco de Bernardo Silva, Mbappé i companyia.
El finalista de la Champions.
El fa Cordón. Jo estic d'acord que Mateu Alemany tenia una feina pel moment d'emergència que viu el Barça, clau. Pel meu gust, potser Mateu Alemany...
Potser massa, no?
Intervenia massa en criteris esportius que no li tocaven. No? Vull dir que... Jo crec que, com deia la Laia, la convivència amb Jordi Cruyff, si Jordi Cruyff feia el pas endavant i finalment es convertia una mica en l'ideòleg esportiu, perquè ha dit Xavi també, m'hauré d'enfrontar a haver de dir-los als jugadors que no continuen, a mi em sembla bé, però en una cúpula, diríem que una política esportiva ben dissenyada, això ho podríem fer entre director esportiu i entrenador, i aquí fa la sensació que qui pesa molt encara és Xavi, i que la cúpula esportiva doncs diríem que estava més per executar la gestió de Mateu Alemany, que ara veurem què passa, però vaja, si Mateu Alemany continua a l'estiu, això no afectarà gaire les obres que hagi de fer el Barça durant aquest mercat. Una altra cosa és com ho gestionarà Mateu Alemany per fer conviure les dues realitats, la realitat passada i la realitat futura.
Bueno, i aleshores, ara que s'ha de fitxar el que vulgui l'entrenador només, no? o la visió que tingui el director esportiu.
Però és que la visió de Mateo Alemany no hauria d'haver influït gaire els dos últims anys en la planificació esportiva.
Ah, però...
No hauria, hi ha Jordi Cruyff allà per debatre amb Xavi quina necessitat té l'equip.
El que passa, Xavi, és que com que el Barça està tan lligat de mans i peus i ha de poder fitxar només un tipus de jugadors per un tipus de preu, d'aquí la importància que ha emergit de Mateu Alemany,
sí,
no?
Ha trobat gangues. Sí.
Era gairebé tan important el preu, les condicions, els salaris, com gairebé la qualitat del jugador.
Encaixava molt en el context del Barça.
És a dir, hem portat el que hem pogut. Recordeu l'hivern d'Adama Traoré, de Dani Alves, d'Aubameyang i de Ferran Torres, que va ser una mica l'únic fitxatge així més fet amb vista al futur. Sí. Aleshores, en aquest sentit, Mateu Alemany anava molt bé. Però continuem igual, eh?
Compromís amistós que diu el comunicat, que jo no dubto, evidentment, de la professionalitat de Mateu Alemany, però al final no tens la mateixa necessitat de l'estiu de tancar una plantilla o fer un fitxatge. És a dir, si tu necessites que el club faci una venda com en Sofati, si tu ja no et quedes la temporada que ve...
Potser pot fer que l'Aston Villa ofereixi 100 milions al Barça per en Sofati.
Bé, l'Aston Villa ja ho ha fet amb Coutinho, vull dir, l'Aston Villa al final l'acomodarem al Gamper, no? Perquè, clar...
No, però ja l'Everton abans.
No, però ho dic perquè serà l'equip on treballarà Mateu Alemany.
Sí, no, el que vull dir és que aviam si això ens va malament, perquè, clar, per una qüestió d'incompatibilitat amb l'Aston Villa es retira de ser... Clar, d'un possible comprador. Però vaja, vés a saber, perquè...
I el que deu portar una persona a ser director esportiu, director de futbol del Barça i marxar i anar a l'Aston Villa?
Home, primer que...
Diners, no?
Primer diners sobretot. I després que jo crec que la situació del Barça ara mateix és molt estressant, no?
Sí, sí, sí.
La de l'Aston Villa, jo crec que Mateu Alemany estarà més còmode al despatx d'allà de... del Villa Park,
Birmingham.
Que no pas el que...
Hauria d'haver-hi penal a Noeta favorable a la Reial Societat, una falta
com
de Militao.
Com una casa, no?
Sobre...
Com una casa.
Oyarzabal diu que no, però no ho entenc, que no entri el VAR. Jo entenc que l'àrbitre, que ara mateix no és un d'aquests joves nous, però no sé, no recordo el nom, no el vegi, puc entendre-ho. Que no entri el VAR, em sembla...
Com és la jugada? Com és?
Un dribbling cap a l'esquerra d'Oyarzabal, Militao estira la cama, no toca pilota i toca la cama d'Oyarzabal. És claríssim.
I el VAR no l'ha assenyalat tampoc, eh?
De moment no.
Ah, que està aturat el joc.
No, però no l'àrbitre no, que no.
A l'altra àrea, bueno, a l'altre camp.
L'àrbitre és Pulido Santana i el VAR hi ha Nacho Iglesias Villanueva.
El germà dels àrbitres d'avui al Camp Nou.
La jugada ha quedat enrere ja, eh?
Sí. El Madrid ha estat a punt de fer el 0-1 ara.
I el penal és claríssim, dieu?
Vaja, com ho ha semblat. Sí.
Sí, vaja.
Coincidiu tots, eh?
Indiscutible, oi?
Albert Mora, també tu?
Jo no l'he pogut veure, perdoneu.
Ah, perfecte. No. Ja ens refiem del criteri dels altres.
I el Madrid de bàsquet se'n va de 3 amb un triple a 24 segons al final a Belgrat. 24 segons pel final i el Madrid guanya de 3.
Veurem aviam com acaba aquest partit. Recordem, tercer partit del play-off de l'Eurolliga. Javi, què és això d'un acte que té dissabte el Xavi?
No, això ho va inventar, home.
És una broma que va fer ahir, quan li van preguntar per la final de Copa.
Va llançar pilotes fora.
I va dir, no sé si la podré veure. I va dir, tengo un acto. Exacte. I es va posar a riure.
Bé, un acto de fe.
Avui ha confirmat que no hi ha cap acte.
El Javi no sap res d'això de Mateu Alemany, que no ha dit res.
No, a mi m'he quedat bastant sorprès, la veritat. No,
mira, podem no afegir... No tenia. Podem afegir amb el Roger Arbusà. Vaja, el Roger Arbusà ens ajuda a afegir...
Molt bé, Roger.
...que el Mateu Alemany és una persona de la màxima confiança de Damià Vidagany, que és possiblement l'executiu de...
El Damià és a l'Aston Villa?
Sí, és a l'Aston Villa amb Unai Emery. I d'aquí la connexió i el compromís de Mateu Alemany per deixar el Barça amb un any de contracte encara, perquè el seu contracte acaba el 2024, i marxar cap a Birmingham a començar a gestionar el futbol de l'Aston Villa.
L'Aston Villa és setè ara mateix a la Premier.
És increïble, aquestes estructures, aquestes xarxes es creen a la Premier depenent de qui és el propietari, qui ve darrere, el fitxatge del director esportiu, de l'entrenador, i són com ocupacions de clubs anglesos, perquè ens entenguem, eh?
Però Damià Vidagany havia estat director de comunicació.
Sí,
no?
Ho dic perquè el Leeds havia passat el mateix, mateix, no? Amb Víctor Horta, que avui ha deixat de ser director esportiu, però ja havia fitxat Javi Gracia per aquest recte final de la temporada. És a dir, els executius van... es va creant una xarxa de propietari, executius, entrenadors, directors esportius, i acaben sent tots del mateix lloc, com que havien coincidit tots al València, en el cas d'Unai, Vidagany i Mateu Alemany, no? Probablement van coincidir tots tres, no?
Unai... Però no, no, Unai és anterior al València respecte a Mateu Alemany. Mateu Alemany arriba fa uns anys amb, la, amb Peter Lim i fitxant a Marcelino. Unai al València fa 15 anys gairebé que va entrenar-lo.
Ah, sí?
15 no, però vaja, després d'Almeria, recordes que va de València, que el classificava per la Champions, va anar a Sevilla...
Que, per cert, has mencionat el Leeds, segurament Javi Gracia deixarà de ser l'entrenador. Segons informen des d'Anglaterra, arribarà Sam Allardyce.
Sí, sí, és el que... Però vaja, no hi ha notícia encara, eh?
No, no, encara no és oficial.
D'acord, d'acord. Sí, això ja ho havia sentit el soroll, perquè és que Víctor Horta ha deixat de ser director esportiu, i probablement el més lògic és que caigui també Javi Gracia, però justament per això que estem dient, les dependències i les xarxes corporatives en aquests clubs anglesos. Bé, doncs amb la notícia del Mateu Alemany, Javi, com que el Mateu Alemany no se'n va i que haurà de fer la feina, ara explicarem quina feina ha de fer. Què et sembla?
No, i a més, la tindrà que fer ràpid, perquè encara que digui que estarà vinculat fins al 30... Bueno, fins que no acabi l'últim moment, però evidentment,
però
quan
no
treballes
dependrà...
per dos jocs, tindràs que accelerar totes les operacions que tens abans del 30 de juny, per almenys tenir quasi tot engestit. O sigui, que
això
ara
sí.
El que explicarem ara potser serà molt més ràpid del que pensàvem.
Però una cosa, no dependrà tant d'ell, que el mercat a vegades no et deixa que corris. I més si tothom sap que tens pressa perquè has de fer les dues feines, eh? Vull dir que això ja veurem com passa. Bé, el primer que t'he de preguntar és perquè el Xavi n'ha parlat. Hi ha un tema que és altes i un tema que és baixes. El tema baixes és un tema que sempre preocupa molt a Xavi, que ja ho va fer de fer l'estiu passat. Xavi, quan parlarà amb els jugadors?
Doncs quan tinguin la lliga ja matemàticament guanyada, o sigui, potser després del partit del derbi, segons com siguin els resultats,
o sigui, no,
deixaria
no...
passar un, dos dies, perquè clar, vulguis o no, l'eufòria, la... el que tu vulguis, però a partir de ja el següent entrenament que hi hagués després de guanyar la Lliga, començaria la ronda de despatxos.
O sigui, que no acabarà, no esperarà que acabi el campionat, esperarà que el Barça sigui campió.
Fixa-t'hi que Mateu no ha acabat tampoc per dir, anunciar-ho, no ha acabat, veus que tenen pressa.
Tot
s'avançarà. Exacte, tenen pressa per avançar totes les operacions que tinguin pendents, i una de les més importants, perquè tenen que reduir massa salarial sí o sí, és la de les baixes, que tenen totalment perfilades, tancades. Una altra cosa és com ho faran.
Ja, perquè tot això passarà el mes de maig, doncs. Això ja ho podem dir, que passarà en aquest mes de maig, eh?
Sí, sí, passarà aquest mes de maig.
Molt bé, i les baixes, com dius, estan perfilades i definides. Les podem anunciar o no?
Sí, sí. Home, si Mateu Alemany ja diu que marxa, nosaltres podem dir ja les baixes.
Doncs quina...
O sigui, això ja és campi quin pugui, no?
Sí, pues apunteu.
Va, som-hi, jo tinc el boli, ja, vinga.
Va, aviam, quins jugadors el Xavi comunicarà que no compten amb el, per ell amb el nou projecte?
Bueno, un ja, ja està en boca de tots. A més, el seu representant està aquí a Barcelona ja dient que és un jugador que té molt valor i que té, està encara en un gran moment per poder encara fer una sortida, que és Ansu Fati. Ansu Fati se li comunicarà que no seguirà la pròxima temporada o que...
Bé, si que vol, no compten amb ell.
Que no compten amb ell, evidentment.
Correcte.
L'altre ja té contracte en vigor i això ja que solucionar-ho.
No oblideu que, per exemple, Frenkie de Jong se'l va intentar traspassar tot l'estiu i finalment es va quedar, eh?
En aquest
per tant,
cas, l'avantatge que hi ha és que la gent està molt, molt per la labor.
Ja. I que...
La gent, però avui que han tingut aquesta reunió el pare d'Ansu Fati mentre estava jugant al partit amb Mendes, quan ha sortit de la reunió i després de la reunió que també hem pogut parlar amb el seu pare, el missatge és molt clar. Es queden. Ara mateix...
Un moment, Laia, quan s'ha fet aquesta reunió?
Durant el partit.
Ah, durant el partit s'ha reunit el pare d'Ansu Fati amb...
Amb Mendes.
Amb Mendes
quan ha sortit...
durant el partit, eh?
Sí,
o sigui, no han vist jugar el fill.
I a veure, el pare li interessa molt al Barça, ja la veiem. Gràcies.
No, home, bé, no ho sé, això...
Durant el partit.
Potser tenien, eren un hotel molt a prop aquí al Camp Nou, reunits, i potser tenien una tele i estaven veient el partit.
No, segur,
i Mendes té una agenda ara que la Yamal, tots...
Sí, sí, sí.
Bé, el cas és que ha sortit de la reunió.
Que es queda.
El pare ha dit als mitjans que es queda, i bé, després nosaltres hem perputat amb ell, però, i en la mateixa línia es queda. Aquest és el missatge. Suposo
però això serà
que
un torcebràs, no?
Clar, la conversa que ha de tenir Xavi, una altra cosa és el que Ansu Fati té molt clar, sempre ho ha dit, que ja es vol quedar al Barça, una altra cosa és que el teu entrenador et digui a la cara no compto amb tu.
El que no entenc jo és que el pare de Fati fa un mes fa unes declaracions dient que si el meu fill no té minuts no seguirà. O no, aleshores ara diu que es queda.
Bé, potser
o sigui, el criteri no és el principal, però, principal
fill,
virtut.
Però Javi, és la voluntat
del fill.
El fill
ha dit que es vol quedar.
Clar, és la voluntat del fill. I el pare pot dir missa també, no? Vull dir, ja la va
passar en aquell cas. Bueno, en tot cas, el que està clar és que Xavi parlarà amb ell per dir-li exacte. Que no compta més.
Molt bé. Que això és el que...
cosa ja és sí, no, com no, el ho arreglaran.
Bé. El Javi ara ens, està bé, ens avançarà i ens anunciarà als principis i després nosaltres ho valorarem. Per tant, ha estat bé el complement de la Laia i després en parlarem. Segon cas.
Ferran Torres.
Tampoc.
Se li comunicarà que no compten amb ell.
Molt bé.
Aleshores, aquí sí que hi ha un problema de mercat, perquè el seu traspàs serà pèrdues per club, sí o sí, perquè, evidentment, no s'amortitzarà ni de lluny les xifres que tenen encara pendents al club.
I això a què afecta? Doncs, a la massa salarial afecta o no?
Home, és pèrdues, evidentment. Aleshores, a la compta de resultats del club, segur. A la massa salarial no, perquè aleshores et treus la massa salarial d'aquest jugador, però a les comptes del club ve amb pèrdues, perquè no hi amortitzaràs, o sigui, perquè el jugador pugui ser més o menys sortir tabula rasa, o sigui, no perdre, seria una oferta entre 40 i 45 milions. Difícilment trobarem un club que pagui 40 o 45 milions per Ferran Torres.
Abans que Mateu Alemany se'n vagi del Barça, jo crec que l'Aston Villa estava interessat en Ferran.
Doncs vinga, ja el tenen ara, per ell. Ja el tenen.
Ara no ho sé, però abans sí. Falta veure què passa, perquè, esclar, Mateu Alemany arribarà allà i m'imagino que reunirà amb Unai Emery i decidiran objectius. N'hi ha més? Hi ha un altre?
Sí, sí, no, hi ha algú més, sí. Que sí, que sí, no és una qüestió tècnica en el sentit estrictament, o sigui, els tècnics estan contents amb ell, però és el tema de la massa salarial, hi ha que reduir com sigui massa salarial, i és un jugador que a més són ingressos nets. O sigui, tota l'operació que es faci amb el que sí seran ingressos nets. Si estem parlant de 25-30 milions, doncs seran diners que ingressarà al club.
Va venir de franc, vols dir?
Clar, sí. Aleshores té molt mercat a Itàlia, té molt mercat, a més ja sona una mica per l'Inter de Milà, ja van estar reunits. O sigui, ja aquesta operació és bastant, bastant factible. També se li comunicarà això, que no compten amb ell, però no per un tema esportiu, sinó que és una necessitat institucional del club, que és diferent. En aquest sentit, no és un tema tècnic, eh? Els estan contents amb ell i consideren que és un jugador aprofitable, però el club està en una situació que necessita fer ventes i amb ingressos, i aquest és el jugador assenyalat.
Algú volia dir alguna cosa?
No, que si aconsegueix el Barça vendre que sigui per 30 quilos, 30 milions d'euros, no sé.
Una de les millors operacions de la història.
Sí, sí.
Ho veieu excessiu.
Em banyo despullat, no, però no vull fer juguesques.
Té molt, molt mercat a Itàlia.
Sí, sí.
No oblideu que va ser el líder del Milan que va guanyar l'últim Scudetto.
No, però que m'ha semblat molt ambiciós aconseguir 30 milions.
Veurem. Té molt bon mercat a Itàlia.
Tant de bo.
Bé, és que entre aquests tres traspassos hauríem de treure diners, eh?
Home, i tant, clar.
70-80 milions mínim, no?
No es poden regalar els jugadors.
Sí, jo crec que sí. I si podem treure'n 100, doncs sí, potser sí. Podem fer l'espai.
Després, ara hi ha dos casos especials per això, eh? Encara no ha acabat això.
Va, vinga.
Un és Pablo Torre. A Pablo Torre, evidentment, no se'l traspassarà. Però el Pablo Torre sí que la situació, consideren que en la seva edat ara sí que necessita desfogar-se com sigui, jugant a un equip amb una mica de solera, o sigui, vulguis, de primera, i es plantejarà una sessió. Es plantejarà una sessió.
A un equip de primera divisió espanyola.
Sí, sí, un equip de primera divisió. I aleshores ja aquí ja trobarem a veure quin és el més indicat.
Si sí, Quique Setién continua a Villarreal, apunteu-vos-ho.
Ah, clar, sí, clar, per tema Cantàbria. No,
és amic del seu pare, és amic personal.
Doncs. Hi ha un jugador del Villarreal que ha posat com a condició per renovar que no estigui Quique Setién.
Ah, sí?
Us ho dic per
posar-vos una mica en context.
El que passa és que, clar, Quique Setién està fent una gran campanya a Villarreal, però haurà de decidir el senyor Roig.
Sorprenen això. Els seus mètodes i aquestes coses.
Sí, sí, ja sé que no ha acabat de, no ha acabat d'encaixar allà.
No deu ser Ramon Terrats, perquè...
No, ni molt bé.
No els hi ha anat gaire malament. Jo crec que amb Setién l'equip, a banda de, fer un futbol atractiu, que finalment Setién ha fet el que havia fet tota la vida, excepte el Barça, l'equip ha sumat. El que passa és que ja entenc que hi hagi jugadors que no els agradi tant segons quins models o quins estils futbolístics. Bé, doncs sí, clar, el que diu el Xavi em sembla que ha estat el tema de Pablo Torre. Esteban Torre, no era el pare?
Sí. El Racing dels anys 90.
I la connexió càntabra amb Quique Setién. De veritat que també és veritat que pel que vol Setién és ideal Pablo Torre. Vull dir que ja no només la connexió cantora, sinó també la connexió futbolística. I un altre cas, Javi.
Sí, encara. Aquí és un cas que ara mateix sonarà una mica estrany, no? Perquè ha sigut un dels jugadors més decisius, però es reuniran amb el Xavi, els tècnics tenen previst parlar amb Jordi Alba.
Tenen previst parlar amb Jordi Alba?
Sí, aquí també és una situació... aquí hi ha una mica un tema esportiu, però sobretot un tema econòmic. Evidentment, l'Alba té un contracte absolutament desmesurat pel rol que tindrà l'any que ve a l'equip. Desmesurat, impossible d'assumir en cap circumstància. Llavors, parlaran amb ell perquè, en principi, no podrà seguir amb aquest contracte si vol continuar un any més.
Però aquest contracte és molt desmesurat, és veritat. Si el mira sense interpretar-lo. És tan desmesurat perquè hi ha bona part dels diferiments que el va deixar de cobrar en els anys de pandèmia.
Ja, però pensa que el club està obligat a fer a prendre decisions traumàtiques.
Però pagar-li l'haurem de pagar, si ho exigeix Javi.
Sí, evidentment. Aleshores, aquí és on es suposa el senyor Mateu Alemany tindrà que fer, clar, el Mateu Alemany o qui sigui, no sé, tindrà que fer-li veure que no podrà seguir amb aquest contracte de cap de les maneres, perquè és que si no, el seu... no podran venir jugadors que tenen l'obligació de reforçar el club per fer-ho encara més competitiu.
Aquí, però la clau de tot plegat amb el tema Alba també és què vol fer ell, no?
Perquè... ell vol continuar, això és evident.
Ell vol continuar?
Sí, sí. I més si ve...
Encara que sigui amb aquest rol, eh?
Sí, sí, sí. I més si ve Leo Messi.
Total.
Encara més vol continuar. Però no pot continuar amb aquest contracte.
I Xavi què vol, d'Alba?
A veure... Xavi té unes altres idees pel
carril
esquerre. Sí. En principi tenim un jugador que acaba de renovar, que ja ha demostrat que com a central no és dolent, però no és la seva situació de confort i que aleshores tindríem que donar una mica més de sortida.
Que es diu Marcos Alonso.
Que es diu Marcos Alonso. Marcos Alonso i Valde són els jugadors que seran els titulars...
Els laterals
esquerres de la pròxima temporada. I clar, un jugador com Jordi Alba, que tindrà un rol no secundari, sinó encara pitjor que secundari, sí. Si a més és el jugador entre els dos o tres les fitxes més altes, és impossible de gestionar això. És impossible de gestionar això.
Bé, capítol de baixes cobert. Què us sembla?
Home.
Com sempre...
Què us ha sorprès?
Això sembla una carta als Reis.
És difícil,
Javi,
sí.
Però executar-ho tot tindrà molt mèrit.
Sí.
No, jo el que... A mi em sembla lògic. Vull dir, els noms, els veus, i analitzes una mica el seu paper... I el que vol Xavi, jo no trobo que siguin, diríem, anades de l'olla, com es diu vulgarment, i després aquí el que caldrà és fer una cosa que el Barça tradicionalment, no ara mateix, sinó jo crec que amb gairebé totes les directives, normalment no s'ha hagut fer gaire, que és vendre bé. Mm. De tant en tant sí, eh? Han hagut algunes vendes interessants, però per norma general, per exemple, he tingut sempre la sensació que el Madrid venia bastant millor que no pas el Barça. I clar, com que l'objectiu és guanyar, treure molts diners, perquè has d'anar rebaixant tota la part del fair play, doncs hauràs d'estar molt, molt afinat. Home, Ansu Fati, Ferran Torres, Kessié, Pablo Torres s'ha dit, i Jordi Alba, veurem què passa. No sé, pensava que potser n'hi hauria algun més, fins i tot.
Home, anem a veure.
Qui pensaves que podria haver-hi?
No, penso en ningú. Mira la quantitat.
Doncs mira, jo disparo a dos casos que podien estar, perquè a la defensa no es pot dubtar de Koundé i Araujo. Christensen? hi ha alguna opció que marxi, Javi?
A veure, Christensen, no hi ha cap opció que marxi, però evidentment, si ve un club de la Premier i posa 100 milions a la taula...
Doncs... 100 i 50 també, no? Que va venir lliure.
No, no, bé. 50, no. Bé, ja ho... 50,
és que com això no passarà, no estem debatint sobre, vale, però sobre un fet que no passarà.
No, té que ser una mega oferta.
Però si no t'arriben ofertes, les que vols per Ferran Torres, ja ens fa dir, t'arriben 50 per Christensen, Christensen ja. Per 50 surt.
Per això no passarà.
Ja, però un moment, però és que després també hi ha el cas de Christensen, que digui, a mi no em feu tornar a Londres, que jo visc a Barcelona d'antanassos,
És que això, imagina't.
Però si paguessin... ja no 50, 30 milions per ell, el contracte que li esperaria també seria interessant, eh?
Sí, però, no marxa ara Christensen per una quantitat...
A mi m'han dit que Christensen està tan content aquí que l'etapa Premier per ell està superada.
No, però és que els tècnics...
O sigui, futbolísticament, però també des del punt de vista de vida.
Però és que els tècnics
et
consideren, després d'Araujo, el millor defensa que tenen.
Sí, que no hi ha voluntat perquè marxi és evidentíssim. Ara, les circumstàncies del club...
Home, clar, si ve una oferta de 100 milions...
Sí, però el que vull dir és que de la mateixa manera que Alba pot dir que es queda, Christensen també pot dir que es queda, que com de Frenkie de Jong a l'estiu passat, que no se'n va.
No, és que no hi ha, i a més és que no hi ha la intenció
del futbolista.
És que l'important també...
Que no el posaran al mercat.
L'important no només és la intenció del jugador, és la intenció dels tècnics. Si els tècnics no volen que marxi, té que ser una cosa... totalment desproporcionada, que no es pugui dir que no.
Però aleshores per què posem aquest nom quan estàvem parlant de jugadors?
L'he tret jo, com a que sí, que són jugadors que són ingressos purs.
L'he tret jo perquè Christensen i Rafinha podien ser dos jugadors.
Clar, però Rafinha estem al mateix cas.
Si tens algun altre, Bernat, pots dir-lo, eh? Com que jo m'he agafat la paraula, he tret dos noms,
no, Rafinha, només...
hi havia res més al darrere.
Era dir, són dos noms que tu penses que...
Home,
Barça,
jo penso que Araujo i Koundé són innegociables, perquè eren primeres opcions de Xavi, i el de Christensen... va venir lliure al principi, com que si és, no sé què podia passar.
Jo penso que depenent de l'oferta no hi ha, per mi, ara mateix cap jugador intransferible al Barça.
Val.
Posats doncs... a preguntar per defenses, què passarà amb Eric?
Eric es queda, però, evidentment, aquí estem també amb el mateix sac. Si ve una oferta important, aleshores sí que es valoraria.
Però Eric es queda per jugar
al darrere. Els tècnics compten amb Eric. El consideren un jugador... Més que, a més, la seva capacitat tècnica i la seva capacitat defensiva, el consideren un jugador que té una fortalesa mental bestial. I els agrada molt aquesta capacitat que tenen de refer-se de qualsevol situació adversa. I els agrada molt i el consideren un jugador molt intel·ligent al camp. Llavors és molt difícil que es desprenguin si no hi ve una oferta. Clar, si ve una oferta important... Doncs
sí, si ve una oferta important queda clar que tothom estarà més o menys amb les possibilitats. I Rafinha intransferible, també has dit?
Rafinha és el mateix cas, però encara pitjor. Perquè és que no hi ha amortització possible. Ja. Perquè tindrien que venir una oferta de 90 milions. Quasi, no sé, una quantitat de bogeria. Per, o sigui, que no compten tampoc
molt bé.
Amb això.
Doncs va, anem amb les altres, que si no és aquí ens encallarem. Sí. Abans de res, el tema... El primer tema principal, ja n'hem parlat. Bernat Soler, tu te'n recordes del Gamper? Te'n recordes, no?
Del Gamper d'aquest any?
Sí.
Sí.
No te'n recordes del Gamper?
No te'n recordes.
Com que no te'n recordes del Gamper, et faig memòria sobre el que va passar al Gamper. Escolta. Campos, què passa amb Messi? O què passarà amb Messi, va?
Que és probable que d'aquí un any jugui el Gamper amb el Barça.
Toma. Atenció al titular.
Com?
Què has dit? Pots tornar a repetir perquè m'he quedat una mica...
Que s'està treballant i diria que és probable ara mateix que Messi d'aquí un any
una mica,
jugui al Barça.
L'any que ve podria ser que Messi jugués al Gamper.
Sí,
per què?
Això és el que s'està treballant des de fa uns mesos entre la família Messi i els responsables del Barça. S'està treballant aquesta possibilitat que Messi torni al Barça un cop acabi el seu contracte amb el PSG. Això és l'estiu del 2023. És futbol, és el Barça, és Messi, i això pot donar molts girs.
Això va dir Xavi Campos el primer dia d'aquesta temporada, que no sé ni quin dia era, el quin dia d'agost era el Gamper.
7 d'agost, crec.
7 d'agost, Xavi. 7 d'agost. No, ho dic perquè el Xavi, que és una persona molt responsable, i probablement dels periodistes que conec, que treballen les informacions, és dels que a vegades es menja amb Roger Bosà el tema de l'Aston Villa i el Mateu Alemany, perquè busquen un contrastar i un altre contrastar i un altre contrastar. El 7 d'agost diu que Messi podria jugar al Gamper, i resulta que som a 2 de maig i som al cap del carrer. Per tant, el Xavi el 7 d'agost ja sabia que s'estava treballant. Això s'està treballant des de fa molt de temps.
Sí, sí, en aquell moment recordo que vaig dir que tot era molt embrionari, però sí que hi havia sobretot les voluntats de les dues parts i s'havia començat a treballar aquesta possibilitat que ara sembla pròxima. Jo no estic segur que Messi jugui el Gamper.
Dependrà molt de les sortides que hem començat parlant, no?
Dependrà d'això, dependrà del pla que el Barça ha d'entregar a la Lliga, que l'acceptin, i després de sobretot de poder inscriure'l. Si el poden inscriure, Messi serà jugador del Barça a la 23-24.
Però si el poden inscriure, dependrà bàsicament dels ingressos que tinguis amb els traspassos, no?
I de jugadors que ara no ha citat el Javi Miguel, com l'Anglès, com Des, que ni ens en recordem d'ells, però que també augmenten la massa salarial del Barça i s'han d'apartar, mal dir.
Javi, el Xavi compta, no?
Que vindrà Messi?
O que vol que vingui?
Sí, no, evidentment no, i ell també vol que vingui. Sí, evidentment seria la guinda, no, del pastís, o sigui, seria la perfecció dintre de la planificació que tenen. Després ja veurem si es pot fer o no i si hi encaix, però sí, per a Xavi seria...
Per jugar a la zona d'entre línies, no? Allà on juguen els quatre migcampistes, allà on estan jugant Pedri, Gavi...
Allò on tingui que treballar menys defensivament i pugui generar més joc ofensiu. O sigui, a partir d'allà...
Què és aquest? Pues, segurament és aquest, perquè és el que necessita el Barça, no l'última passada, algú que, com Pedri, que pugui il·luminar el joc en aquesta zona més transcendent, que pugui alimentar els davanters, que pugui fer mal de cara a porteria i que es pugui carregar, per exemple, del mig centre en la pressió, que no sigui un esforç defensiu llarg, sinó que sigui una cosa que pugui sostenir d'alguna manera. Molt bé. Per tant, he volgut començar per aquí, perquè això dependrà de tot el tema de la massa salarial, però és un objectiu marcat en fluorescent al Barça, i més després de les últimes hores que ha passat Messi al PSG. Aviam, al darrere, hi haurà lateral dret?
Hi haurà lateral dret. Evidentment, és difícil tenir la plantilla jugadors que... ara mateix estan jugant perquè no hi ha una altra opció. El Koundé sempre ha manifestat des del principi que ell és un central i que s'adapta a el que el digui el míster, però que no és incòmode. Araujo ho fa només en els partits contra Vinícius. Sí. Sergi Roberto, ja sabem que és la polivalència, a vegades té coses bones i coses dolentes, sí. I a partir d'aquí ja, clar, les altres opcions...
Qui és l'escollit?
Ja fa temps que hi ha un nom sobre la taula, és Juan Foyt, evidentment. Aquest és la joia de la corona. Aquest
Quan
és
costa?
La clàusula són 54 quilos, crec.
Villarreal.
Però Villarreal, però aquí encara no s'ha dit l'última paraula. I hi ha un jugador que està cedit i que podria entrar a l'operació.
Què es diu?
Nico.
Que a Villarreal li interessaria.
Nico, el Barça intentarà ficar-lo en l'operació Foyt per reduir el traspàs.
Però són molts diners, eh? El Villarreal has dit 50 de clàusula, oi? No dic que...
Sí, crec que són 54.
No pagarà 54, però en altres moments que s'ha intentat negociar el fitxa de Juan Foyt, 40 milions, demanaven.
Ja. Doncs pensa que t'estic dient que hi haurà un jugador dintre de l'operació que és Nico, i no és un jugador que costi barato, tampoc. O sigui, en principi té preu de mercat.
Però escolta'm, Javi,
és traspàs,
el
traspàs. No, queden... Val, Nico, traspàs.
O sigui, queden 6 minuts i vull repassar-ho tot. No hi ha... O sigui, la inversió en traspassos no en podrà fer gaires el Barça. Aquesta, el lateral dret, seria la prioritat?
A veure, hi ha dues posicions que el club està disposat a posar diners, però amb certa mesura, perquè tampoc tenen molt més, que és lateral dret i davanter. El que passa que davanter, l'opció Aubameyang...
Davanter centre,
si l'opció Aubameyang, en principi, va cap endavant, es tancarà Aubameyang.
Què passa? Què ha de passar perquè tiri endavant l'opció Aubameyang?
Que vingui gratis. Que tanqui amb el Chelsea un principi d'acord per marxar amb l'any que li resta. No,
que Aubameyang arribi a un acord al Chelsea que no costi un euro per sortir d'allà.
Exacte. Si
és
així,
la carta de llibertat.
Si és així, el Xavi dona l'okay.
Avui està titular en l'Arsenal 3, Chelsea 1, que és a punt d'acabar.
I això és viable?
Jo crec que sí. Aubameyang almenys és és optimista. A les converses que té amb el Xavi, diu que ho farà.
El vestidor, l'altra nit al Club de la Mitjanit, vam explicar...
Ah, és veritat, Daniel el Domkes,
vestidor,
no?
Es diu, sí. 80% d'opcions és el que es comenta el vestidor, que a mi ja torni al Barça.
Ha jugat molt poc amb el Xavi.
Cancelo té alguna opció de ser lateral dret del Barça?
Molt difícil, perquè ja sabem com se les gasta el City. No és un club fàcil de negociar i, a més, demana una fitxa molt alta. És difícil. Val. I, a més, el seu caràcter tampoc és que sigui molt fàcil de gestionar.
Val, seguim. Mig centre. L'altre dia aquí parlàvem de Guido Rodríguez i d'Amrabat. Són opcions low cost. Creus que Busquets continuarà?
Jo crec que sí. Però escoltant a Xavi em posa una mica...
Ha deixat obert. Sí.
És la primera vegada, Javi, que Xavi... insinua més cap a la sortida que no pas cap a la permanència.
Per això és el que em deixa una mica... Perquè tot el simpus que rebo jo dintre del vestidor és que, en principi, la idea és que seguirà. Ell no ho ha dit comunicat oficialment, però escoltes parlant al Xavi i dius, ostres, no està tan clar.
Sí.
En tot cas, en Rabat és l'opció número 1.
Sí? Molt bé, els agrada més en Rabat.
Els va agradar molt tot l'esforç que va fer al mercat d'hivern per venir, sí o sí.
Quin esforç va fer?
L'Amrabat va intentar, no entrenar amb la Fiorentina, va estar dos o tres dies perdut, perquè volia apretar i forçar la seva marxa a...
Sí, va boig per venir al Barça. Sí, i acaba contracte el 2024, per tant, entenem que el traspàs podria ser relativament barat.
Exacte.
Molt bé. Amrabat és l'opció número 1. Extrem. Vam parlar de Carrasco fa uns dies aquí.
Sí, Carrasco és l'opció número 1 també, és un jugador que a més hi ha un principi d'acord amb ell i amb l'Atlético de Madrid, o sigui, l'únic que hi ha que és tancar la xifra que es va parlar, crec que eren 16 o 20 milions, evidentment aquesta xifra no es pagarà i es té que reduir, sí o sí, a veure fins a on arriba. El Mateu Alemany fa l'últim acte de servei pel Barça i aconsegueix 10 milions, que és la idea que seria la del club, uns 10 milions a tancar aquesta operació. A més, evidentment, hi hauria un altre jugador que aprovarien, que és l'únic cedit que en principi tenen idees de que continuï l'any que ve, que
Abde. Abde tornaria per quedar-se, eh?
En principi sí. En principi si fa una pretemporada normal i fa...
O sigui, el Barça tindria Dembélé i Rafinha a una banda, Abde i Carrasco a l'altra banda i Lewandowski. Si pot venir Aubameyang, serien els sis davanters que tindria.
Més Messi per allà de comodín.
Messi que jugaria més entre línies.
I Lamine Yamal, pues, ho veurem, clar.
Espera, un moment. Ara vaig anem amb Lamine Yamal. Quins són els plans de Xavi per Lamine Yamal la temporada que ve?
Doncs Lamine Yamal farà la pretemporada, farà la gira i, en principi, dinàmica del primer equip.
Dinàmica
total del primer equip. Una mica com va passar amb Ansu Fati. Saps que va donar un salt del juvenil al primer equip i ja no va passar pel filial. Doncs la situació és la mateixa per ell. O sigui...
Per tant, serien aquests sis davanters més Lamine Yamal.
Correcte.
Perquè Messi segurament tindria un rol més de mitja punta.
Un regal, un caramel de la seva renovació, perquè en principi està previst que renovi aquest estiu quan tingui ja els 16 anys i pugui fer un contracte professional fins al 2026. O sigui, el seu regal també seria... firmar pel primer equip. O sigui,
i després m'he deixat pel final dues opcions que en principi són a cost zero, que se n'han parlat molt, que és Íñigo Martínez i Gundogan. Han de venir tots dos?
No, vindran els dos.
Vindran, eh?
Gundogan també?
Està tancat Gundogan. Tot això que diu d'Anglaterra em sembla molt bé, que sí, que hi ha una oferta del Manchester. Gundogan ho té tancat el Xavi des de fa ja temps.
Com Íñigo
des de fa temps. Estan tancats.
Molt bé, doncs no m'he deixat ningú, no?
Bé, d'un ni d'un, no? Em recorda una mica allò que va començar a dir Koundé i que jo deia, va, doncs jo ja no m'atreveixo a dir res.
El que podríem deixar per l'altre dia, però òbviament perquè no tenim temps, és que ens expliqui el Javi qui renovarà Xavi.
Com? Ah?
Qui renovarà Xavi?
Qui renovarà Xavi, diu el Carles Javi.
Qui renovarà, què vol dir?
Pues ha de renovar, sí. No, Xavi?
Ah, qui renovarà, Xavi?
Clar.
No, Xavi renovarà en el moment que la Lliga estigui guanyada i està tot tancat, està tot absolutament decidit, ell i el seu staff, perquè no està d'això, i està tot el seu equip. Mm-hmm. I renovaran fins al 2026.
Estem rebent peticions d'allargar el Javi Miguel fins a les 12.
d'aquí, d'Ullens.
Bueno, hi ha manifestacions a la Diagonal.
Estem acabant. Crec que ho hem calculat el timing perfecte. És l'actuació de cada temporada.
Per deixar-nos amb ganes, no?
Sí, sí. I hem de tancar així. Un moment, que hem arribat al descans. El Madrid, què fa, Noeta, Maria?
0-0 i el Madrid de bàsquet sí que ha pogut forçar el quart partit de play-off de quarta final de l'Eurolliga, guanyant 80-82.
O sigui, hi haurà un quart partit al Madrid i el Real i la Real Societat del Madrid empaten a 0 i el Javi ha fet ja l'actuació de la temporada.
Gràcies. Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent.
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Que dura la primera, va, una mica de passió, que és primavera, que tenim l'equip de gala, aquí ningú s'embala, l'Osasuna pencana, pic i pala, això està costant molt, com podem tenir tanta falta de gol? Lo més urgent és fitxar dos animals, que ens facin millorar els metres finals. Endavant, falta talent, Rafinha, Ansu, Ferran, ens estira l'ambient, com apreta la gent al camp, quina manera de patir, va, que Dembélé ja és aquí, estem arribant, trobem camins, i finalment Frenkie la baixa, i Alba la posa dins. Com ens ha costat fer-ho. Però clar, és la lliga de l'1-0. La grana té gana. La lliga és blaugrana.
Ja ho tenim, això, a tocar, Guillem?
Sí, senyor. Després de lo del Javi anem a dormir palotíssimos,
Què? Sí? T'ha agradat o no?
Home, tal com ho va clavar l'any passat.
Sí.
Ostres, tu...
Però t'il·lusiona, els plans que transmès?
Hosti, tu, jo és que amb la meitat ja, amb la meitat ja aniria a dormir calentíssim. Sí, sí.
Molt bé, doncs descansa, bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.